She rises up out of a sea of faces and embraces me passionately. A thousand eyes, noses, fingers, legs, bottles, windows, purses, saucers, all glaring at us, and we in each other's arms, oblivious. I sit down beside her and she talks, a flood of talk, wild, consumptive notes of hysteria, perversion, leprosy. I hear not a word because she is beautiful and I love her. And now I am happy and willing to die.
Cinema a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert.
Bé, avui parlem de què? Perquè...
Sí. Oi? Costa d'entendre.
Sí.
Sí, és normal perquè amb el fragment que hem escoltat, doncs no saps de què pot anar la cosa.
Però ni idea, eh?
Sí, no, avui és difícil, però ho expliquem de seguida. Avui dediquem aquest cinema a la xarxa a pel·lícules que estan basades en llibres que en el seu moment van ser censurats. En definitiva, a llibres censurats. Concretament, el que estàvem escoltant era un fragment de la pel·lícula Tròpic de Càncer, del 1960, de Joseph Strick, basada en el llibre de Henry Miller del mateix títol. Amb Rip Torn, l'actor Rip Torn, que encarnava el paper de Henry Miller, i Ellen Burstyn, que equivalia a June, que era la dona de Henry Miller. Henry Miller, tot i així, apareix en algun moment a la pel·lícula. Hem començat amb Tròpic de Càncer perquè, com he dit, avui parlarem de llibres que, pels quals els seus autors van ser, tant ells com els llibres, difamats, perseguits, processats i censurats.
I que més tard van convertir-se en pel·lícules, per tant.
Bé, quan...
Molt més tard, eh?
No, molt més tard, evidentment. Sí, perquè primer se'ls va aixecar la censura. I després, perquè el temps ho arregla tot, i aleshores després van venir les pel·lícules. Aquest llibre, el llibre Tròpic de Càncer, situa l'acció a França, bàsicament a París, entre els anys 20 i 30 del segle passat, del segle XX, i és fonamentalment biogràfic sobre una etapa de la vida de Henry Miller, és a dir, quan ell va marxar dels Estats Units i es va instal·lar a París, en el París bohemi, on va viure sense diners i gràcies als ajuts que li donaven les seves coneixences mentre la seva dona era als Estats Units. Miller va publicar Tròpic de Càncer l'any 1934, però va ser prohibit pels tribunals nord-americans per considerar-lo obscè a causa de la seva sexualitat explícita. El jutge Michael Musmanu el va definir així, literalment, amb aquestes paraules.
A veure, això promet.
Sí, déu-n'hi-do. Tròpic de Càncer no és un llibre. Mm. És un pou negre, una claveguera oberta, una fossa de putrefacció, un recull abrupte de tot el que està podrit en les restes de la depravació humana. I en el centre de tot aquest residu pudent hi ha un espècimen que respon al nom de Henry Miller. Un es pregunta com pot ser que l'espècie humana hagi generat un ésser tan lúgubre, desagradable i amoral com Henry Miller.
I va quedar descansat.
Després va descansar.
Sí, després de dir això, ja havies fet el dia.
Sí. Deu necessitar un dia per descansar.
Sí, sí, sí.
Ell va necessitar una setmana, déu-n'hi-do. El llibre va estar prohibit entre el 1934 i el 1961. Estem parlant d'un quart de segle, de més d'un quart de segle, de 27 anys, déu-n'hi-do. Fins que la Cort Suprema dels Estats Units el va alliberar. Tanmateix, tot i que havia passat, com dic, més d'un quart de segle, el jutge Michael Musmanu va continuar dient que ell tenia raó. És a dir,
després d'escriure això, no, és difícil desdir-se'n.
Sí.
També.
Sí, exacte. Hi ha tribunals que quan arriben tan lluny després fan el ridícul i no saben què fer. Però el temps, ja dic, el temps posa les coses al seu lloc. Una altra obra maleïda, per la moral de la seva època, va ser Martes de Carnaval. Aquesta és una obra de Ramon Maria del Valle-Inclán. En realitat estem parlant de tres obres teatrals que es van publicar de manera conjunta el 1930, que eren amb el títol genèric de Trilogia dels Esperpentos. Però de fet, per si soles ja havien estat publicades anteriorment. Per exemple, doncs, Los Cuernos de Don Friolera l'havien publicat el 1921, Les Gales del Difunto el 1926 i La Hija del Capitán el 1927. Aquesta última, concretament, doncs, va rebre de valent, molt de valent, perquè afectava qüestions sagrades com l'estament militar i l'honor.
Millor no tocar aquestes coses.
No, exacte. I això li va passar doncs, al senyor Valle, a Ramon Maria del Valle Inclán. El govern espanyol la va segrestar amb aquest argument.
Va, deu ser igual de bo que l'anterior.
Sí, és igualment de sucós. Deia el govern espanyol, un fulletó que pretén dir-se novel·la, la publicació del qual el seu autor defineix com a esperpent, no havent-hi ni una sola ratlla que no fereixi el bon gust o que no ometi la denigració de les classes respectabilíssimes. N'hi hauria prou de publicar un petit tros d'aquest fulletó, aquí el govern es justifica, per demostrar que la decisió governativa no està pas inspirada en un criteri estret o d'intolerància, no ho hi ara, sinó en el d'impedir la circulació d'aquells escrits que només poden prostituir el bon gust i atemptar els bons costums.
Nosotros somos una humilde compañía de actores a la que nos une una gran vocación, nuestra pasión por el teatro. No pretendemos otra cosa que ser los alguaciles, los recaderos de la palabra cincelada por el escritor, el inventor de unos sueños de los que nosotros somos su sombra. ¿Qué más da que hoy no haya venido nadie a escuchar a don Ramón? En un día no muy lejano, miles de hombres y mujeres se deleitarán con los tristes amores de una daifa y un soldado tan pobre como nosotros y tan fantasioso como Valle Inclán.
Vaja, aquesta cançó, aquesta música ha estat utilitzada després per altres coses, també.
Sí, és un vals, sí. Ara en parlarem d'això, sí, sí. De fet, pertany a la pel·lícula Doctor Zhivago. Sí, bé, doncs ja veus, Tròpic de Càncer, de Henry Miller, Martes de Carnaval, de Valle Inclán, són obres que avui em sembla increïble que en el seu moment poguessin estar censurades i escarnides, però bé, sempre hi ha hagut, i sempre, sembla que malauradament sempre n'hi haurà, de gent que no vol que els altres pensin per si mateixos. I aleshores, quan no pensen allò que aquesta gent diu que han de pensar, doncs els persegueix, els escarneix... I
també és veritat que els estàndards morals evolucionen amb
clar,
el pas del...
Déu-n'hi-do, sí.
Del temps.
Si no, encara hi hauria esclaus i les, clar, dones, i les dones serien un ésser de cinquena categoria, no? Com passava abans. Bé, sí, però no tothom evoluciona al mateix ritme que les societats a vegades, eh? Per això hi ha persones que, malgrat que el seu temps ha evolucionat, ells encara continuen ancorats.
Sí, 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 això sí que passa. Això passa totalment, eh?
En el passat. Bé, a veure, per exemple, fixa't si això passa, que passa tant en els allà on governa la dreta que on governa l'esquerra. Evidentment, no, més on governa la dreta, però també hi ha intolerància i totalitarisme en l'esquerra. L'esquerra també, déu-n'hi-do, té al darrere un bon passat de crims i de tortures. Per exemple, va ser la Unió Soviètica, on l'escriptor Boris Pasternak, doncs, l'autor de la novel·la Doctor Zhivago, va estar a punt de ser deportat a un gulag. No van gosar fer-ho, perquè ell, en fi, l'home era un home molt, molt important, tenia molta rellevància, i a més li van concedir el Premi Nobel, que per cert ell va rebutjar perquè el va considerar immerescut, però en canvi sí que van patir les conseqüències doncs persones que estaven al voltant seu, és a dir, persones que ell estimava, aquests sí que van rebre de valent per culpa, entre cometes, de les coses que ell escrivia. Aquesta era la revenja del règim d'aquell moment soviètic. Estem parlant no només de persecució, sinó de tortures i execucions.
Sí, tenien bastanta mà per aquestes coses.
Sí, déu-n'hi-do. Bé, uns anys després d'això, quan ja fa 5 anys que Pasternak, 5 anys que Pasternak havia mort, David Lean va fer-ne una versió cinematogràfica de Doctor Zhivago, una versió extraordinària, protagonitzada per Omar Sharif, Julie Christie i Geraldine Chaplin. Aquí la tenim.
Atención, camaradas. Dentro de 11 días aproximadamente pasaréis por la provincia de los Urales, donde unidades de la Guardia Blanca ayudadas por intervencionistas extranjeros y otros elementos reaccionarios han estado activos recientemente. El Comité Militar os asegura que esos criminales han sido totalmente barridos de aquella zona por unidades de la Guardia Roja bajo el mando del comandante del pueblo, Strelnikov.
Eso es un hombre. Aplaudidle.
La vía está definitivamente despejada. ¡Viva la revolución!
¡Viva la anarquía! ¡Lameculos! ¡Burócrata!
Hi havia una sala de concerts històrica a Vic que es deia Sala Pasternak.
Ah, sí?
Sí, precisament. Molt bé. Molts i molts anys va estar oberta i és el que em recorda el nom de...
Ja no existeix?
No, ja la van tancar. No, normalment les sales de concerts no solen funcionar molts anys. Últimament, eh?
Bé, espero que no passi això amb el Palau de la Música.
No en aquest nivell, em refereixo a comarques.
Quina llàstima. Bé, en tot cas, Doctor Zhivago va ser un èxit internacional, el llibre va ser un èxit, però també la pel·lícula, un èxit esclatant, va durar mesos, me'n recordo l'estrena a Barcelona, va durar gairebé un any en cartell.
Sí, això ho he explicat alguna vegada, que duraven molt temps les
pel·lícules. Molt, sí, en aquell moment, però aquesta especialment, eh? I esclar, va ser tant l'èxit que el règim soviètic, aleshores, va aprofitar això per escarnir encara més la figura de Pasternak, dient que s'havia venut a Occident. És a dir, que s'havia prostituït. I bé, un altre cas bastant sonat, també déu-n'hi-do, va ser el llibre Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Clar, cal tenir en compte que en aquell moment que la dona d'un metge de poble, avorrida i enclaustrada en un entorn sense cap estímul intel·lectual, tingués relacions amb altres homes, era molt més del que les ments ben pensants d'aquella època.
Això estem parlant de fa temps, no, això?
Sí, del 1857, imagina't. Era més del que podien suportar. I la van qualificar, la novel·la, de moralment ofensiva. Arran d'això, la novel·la va ser prohibida a França i Flaubert va ser processat per, textualment, ofenses contra la moralitat pública. D'aquest llibre se n'han fet després diverses adaptacions a la pantalla gran, concretament se n'han fet 8, i nosaltres escoltarem un fragment de la versió del 1947 realitzada a l'Argentina. Aquesta és l'escena en què Flaubert defensa la seva obra davant del jurat.
Veo que mi novela no ha sido comprendida.
¿Pero qué personas leerán su novela? ¿Los filósofos? ¿Los profesores de moral?
No.
Las páginas ligeras de Madame Bovary caerán en manos más ligeras aún. En manos de mujeres jóvenes, de mujeres recién casadas.
Para ellas están escritas. Pero veo que me obligarán no solo a defender mi novela, sino también a la mujer.
A las mujeres a quienes está dirigido mi libro. A las mujeres desilusionadas. A las mujeres que no han visto satisfecha en el matrimonio la necesidad de ternura que sentían en su corazón. A las que han contemplado cómo se derrumbaban una a una todas sus ilusiones, todas sus esperanzas. A las que han estado o están a punto de dejarse arrastrar por una pasión. A esa enorme, inmensa legión he dedicado las páginas de mi novela que hablan de la vida de una mujer enferma de sueño.
Bé, si després amb el, diguem, quan ho mires amb la perspectiva del temps, tot sembla tenir més sentit, eh? Però en aquell moment potser segurament era una opinió bastant compartida, que això era immoral.
Sí, però és fortíssim. Imagina't, doncs, que un escriptor hagi de justificar-se davant d'un tribunal perquè escriu el que escriu. Bé, amb els ulls del segle XXI i del, diguem-ne, primer món, en principi, i d'una societats les més avançades, doncs això sembla és per posar-se les mans al cap.
Sobretot si ens plantegem que aquest jutge del tribunal estava intentant protegir les dones joves acabades de casar com si no tinguessin criteri, no?
Exacte, fixa't, si és civilí, ell deia, clar, qui llegirà això? Això ho llegiran noies joves,
que no poden vostè, pensar, jo en canvi penso per elles.
Clar, vostè les està empenyent a que aquestes dones siguin adúlteres i no sé quantes coses i tal. Per tant, es criminalitzava l'adulteri, es criminalitzava el dret de decidir de les persones i, a més, doncs, es minimitzava la importància cerebral de la dona com a ésser humà i a més, se li deia què havia de llegir, què podia llegir, què no podia llegir, etcètera, oi? Bé, són coses que han passat, tot això és verídic.
Això és així.
I aquesta és la defensa que em sembla esplèndida, magistral, que Flaubert va fer de la seva novel·la. Cal dir això, que els censors tenen un gran enemic, els censors. No és un enemic immediat, és un enemic d'efecte retardat, però que és el temps. És a dir, si fossin conscients quan censuren del paper en què els deixarà la història quan passi el temps, doncs s'ho pensarien dos cops. Finalment, hem de dir que Flaubert va ser absolt. Clar. Una altra novel·la blasmada és El raïm de la ira, de John Steinbeck, que se situa a l'època de la Gran Depressió nord-americana i narra el desnonament d'una família molt pobra i l'explotació a què es veu sotmesa per poder sobreviure després. L'obra oferia una visió dels Estats Units que era tan esfereïdora, tan dramàtica, que va ser prohibida. La van prohibir.
Millor no mirar que arreglar-ho, oi? Sempre
sí, sí, tapem-ho. Sí. El que no ens agrada, ho prohibim. Això d'això aquí en sabem molt en el nostre ambient, oi? En l'ambient catalano-espanyol. Aquesta obra doncs va ser prohibida perquè deien que provocava, La van descriure doncs que feia una descripció de la pobresa i que causava indignació general i per tant doncs s'havia de prohibir. La van prohibir el mateix any de la seva publicació. No van esperar res, el 1939. Tanmateix, tot i això, es van vendre 430.000 exemplars en pocs mesos, que déu-n'hi-do. I va guanyar el Premi Pulitzer, a més. Tot i així, la continuaven acusant i blasmant i li deien que era una obra comunista, una obra que promovia la subversió i que mostrava els pagesos californians doncs, com explotadors dels emigrants.
Que potser ho eren.
Sí, però no es podia dir. També van titllar la novel·la El raïm de la ira de vulgar, immoral i bestial.
Bestial?
Bestial, sí, sí. I l'any següent, el 1940, John Ford va fer una versió cinematogràfica magistral, esplèndida, amb Henry Fonda. És una autèntica obra mestra, una meravella que continua colpint l'espectador. Jo recomano als oients que no l'hagin vista que la vegin, perquè és una obra meravellosa, que es diu el mateix, es diu exactament així, El raïm de la ira. I un dels encants afegits del raïm de la ira, amb la qual tancarem avui, aquest cinema a la xarxa, és una cançó tradicional que acompanya les seves imatges i que ha esdevingut una cançó universal, La vall del riu vermell.